RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Dir adeu a la panxa. Quan ens referim a perdre pes, aquesta és una de les metes més complicades que ens podem posar. I és que hi ha cops en què sabem com aprimar-nos, però, en canvi, ens costa i molt reduir centímetres a la zona abdominal. Quina dieta hem de seguir per tenir un ventre pla? Quins aliments ens poden ajudar a acabar amb el greix localitzat en una zona concreta del nostre cos? I al revés, sabeu quins són els que hauríem de treure de la nostra pauta alimentària per eliminar-la del tot? Ara mateix en parlem a fons del que és un dels objectius quan ens volem aprimar, el ventre pla. Magda Carles, com estàs?
Molt bé, Esther. Què tal?
Escolta'm, la panxa és una de les parts del cos que més ens preocupa a dones i homes, i no única i exclusivament per estètica, també per salut, no? Quins riscos comporta tenir una panxa prominent?
Home, una panxa prominent pot ser moltes coses, però imaginem que és un cas de sobrepès, eh? O sigui, és prominent perquè hi ha molt de greix. Doncs, home, està estudiat, i en estudis que ho avalen, que quan tenim, no tenim cintura, quan tenim molta panxa, doncs que aquest greix que hi ha a la panxa també pot estar dintre els òrgans de l'abdomen, pot estar dintre el fetge, dintre el cor, i això és molt perillós. A part que això predisposa a tenir diabetis, a tenir hipercolesterolèmia, a tenir hipertensió... Per tant, no ens interessa gens tenir molta grassa a la cintura o a la panxa. Per tant, la panxa no és només una qüestió... Parlo de panxes consistents, eh? La panxa no és només una qüestió estètica, és també una qüestió de salut.
Exacte, perquè l'acumulació de massa greix al voltant de l'àrea abdominal, com tu comentaves, doncs podria provocar-nos malalties determinades.
És el que hem comentat, no? Vull dir que no només és un tema de que estàs gras, sinó que, a més, ja et dic, i això és important, tenim que... Mira, va molt bé, Esther, que ens medim la cintura, i les dones, per exemple, si fem més de 89 centímetres, que Déu-n'hi-do quina cintura té que ser, atenció, perquè vol dir que tenim massa greix en aquesta zona del cos.
Doncs mira, aquesta dada està bé, perquè sí, no... Sí. De vegades, quan llegeixes sobre el tema, no la trobes, eh?
No la trobes. Cada vegada més, tots els metges en general estem d'acord, i els cardiòlegs, etc, que és important veure quina relació hi ha entre la cintura de la cintura i la cadera, entre el greix i aquestes dues parts del cos. Quan tenim una cintura massa arrodonida, cuidado.
I escolta'm, quines són les causes que fan que aparegui aquesta panxa inflada, no? Que el greix es concentri en aquesta part concretament del cos, en lloc de fer-ho en un altre.
Bé, a vegades ja és una part constitucional. Hi ha moltes persones que, inclús siguen joves, ja tenen una panxa considerable, que mai tenen cintura. Si ens hi fixem, parlem de les dones, per exemple. Lo típic d'una dona és que tingui el greix acumulat més a les caderes, no? Que és una forma ginoide, que es diu, no? Que és allò, cintureta, com una forma com de pera. Però hi ha dones que ja de joves tenen les cames primetes i tenen molt de greix a la cintura. Per tant, a vegades, doncs, ja és una forma de... És constitucional.
És genètic, pot ser genètic.
És com genètic, va. Però també és veritat que amb l'edat, i aquesta és una altra de les causes, doncs hi ha com una migració del greix de les cames cap a la cintura. Per això, a partir dels 40 i pocs, un dels comentaris de les senyores és: ostres, no m'he engreixat i en canvi faig menys cintura. També és típic. I, evidentment, una altra causa és el sobrepès en general. Quan tu t'engreixes, el greix es posa per tot i es posa especialment aquí. I també cal dir que la majoria d'homes, la seva zona de reservori de greix és la panxa. Per això veuràs que, en general, a les dones, quan tenen sobrepès, se'ls hi posa més als malucs i a la zona més de baix, i als homes més a la cintura, no? Però ja et dic, és una mala cosa, això, tindre
sí,
molta
sí,
panxa.
Sí, sí, i a més, saps què passa, Magda? Que es converteix en tot un repte treure't aquesta panxa i aconseguir un ventre pla. No sé per què, quin és el motiu de que costi tant. No sé si depèn només del pes o hi ha altres factors, altres aspectes que influeixin.
Hi ha més factors, com deia. Imaginem que és una persona, clar, si una persona està rodona i li sobra molt de pes, òbviament, quan s'aprimi, també perdrà greix de la panxa. Però hi ha vegades que hi ha persones que no estan grasses, però en canvi tenen panxeta, si t'hi fixes.
Sí, sí.
Clar, això depèn de moltes coses, de com tinguis tus òrgans col·locats intraabdominals, de si has tingut embarassos. No oblidem que a vegades una persona multípara que ha tingut diversos embarassos, els rectes abdominals i la panxa no torna ben bé al seu lloc. Aquells rectes estan una mica distesos. Clar, tots sabem que en part o sense, la panxa no queda igual. Això és evident, sobretot si hi ha més d'un part. Però també és veritat que hi ha persones que tenen sempre panxeta, perquè van malament al lavabo, perquè sempre tenen gasos, perquè hi ha meteorisme, i això sí que ho podem evitar, que és més fàcil. És a dir, rectes abdominals és una qüestió de que hi ha hagut parts o hi ha que els tens així, però quan tu tens la panxa distesa per una qüestió de males digestions i de gasos, això és més evitable. Mm-hmm. Evidentment, tot això no farem res si no hi ha un exercici, eh? Perquè al final tu pots no tenir greix a la cintura o a la panxa, però si allò és sedentària, doncs allò estarà distès, estarà bombat. Si tu fas gimnàstica, si tu estàs en forma, la musculatura t'aguantarà molt més la panxa.
Sobretot abdominals, en aquest
abdominals
cas.
Abdominals i ben fets, eh? Mm-hmm. Vull dir, que, no, que a vegades fem abdominals que no van ben bé del tot, eh? Mm-hmm.
Escolta'm, citaves l'estrenyiment, no? Aquí, doncs, l'alimentació hi té un paper fonamental,
sí,
no?
Sí.
De quina manera ens hauríem d'alimentar? Quins aliments hauríem d'incloure a la nostra pauta alimentària si realment el problema és l'estrenyiment?
Suposo que tots hem comprovat que quan fa dies que no anem al lavabo, pel que sigui, o perquè ja tenim aquest problema de forma crònica, o perquè estem de viatge i no anem al lavabo, això ens passa molt, o perquè, jo què sé, també les embarassades a vegades també tenen més estrenyiment, o per nervis, a vegades també. Què tenim que fer? Bé, el primer és mirar quina dosi d'aigua estem bevent, perquè un dels elements claus de l'estrenyiment és beure força aigua, perquè llavors el bolus intestinal, el menjar, diguéssim, tot el que és la massa d'aliment està molt més lubrificada i, per tant, costa molt menys. El segon és fer exercici. El sedentarisme fa estrenyiment. I, evidentment, menjar aliments rics en fibra, les fruites i verdures. De fet, Esther, si un fa les 5 típiques racions que diem sempre de fruita i verdura, difícilment tindrà estrenyiment. Però, a més, també lubrificar-ho, això. Prendre l'oli que toca. De vegades, quan fem molt règim i traiem tots els greixos, que aquí han dit moltes vegades que no s'han de treure tots els greixos, costa més anar al lavabo. Per tant, ja han dit unes quantes coses. Uh-huh. Després, mira, hi ha verdures que van especialment bé, com són les bledes, com són els espinacs, això ho sabem tots. Fruites, com són els kiwis, les taronges. Però de veritat que és una
bona... La poma, també?
La poma, sempre i quan te la prenguis amb pell. És especialment efectiva. I allò que dius mossegar, saps? I va molt bé. I després també intentar no menjar de pressa. Això és important. Sempre ho diem, la digestió comença a la boca. Quan anem tan de pressa, enviem els trossos de menjar íntegres a l'estómac, que li donem molta feina, pobra.
Mm-hmm. Disfrutant, saps? Del que mengem,
sí.
Eh?
Que, a més, menjarem menys.
Sí, 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 és cert. Escolta'm, i després, aliments rics en fibra, també tenim els fruits secs.
Per exemple, mira, a vegades els fruits secs tenen, com que són energètics, hi ha molta gent que els elimina d'entrada ja. Perquè dius, no, és que això engreixa molt o no engreixa molt. Com tot, dependrà de la quantitat que em prenguis. Però si jo faig uns 20-25 grams de fruits secs, tenen fibra, tenen calci, tenen magnesi. Són molt saciants i van bé per aquest tema.
Les ametlles, també, sí. Per exemple, per evitar la inflor, per exemple.
Clar, saps què passa? Que molt sovint estem identificant aliments saludables amb lleugers i amb aliments lleugers i aliments que són energètics amb aliments no convenients. I no és veritat. Hi ha molts aliments energètics que estan molt bé, que si no l'oli d'oliva. Sinó un greix pur i, per tant, un aliment molt energètic.
Has citat abans també el tema de la hidratació, que també és primordial, sí. No? Mantenim la ingesta diària d'aigua, litre i mig les dones, dos els homes, o encara hem de beure més aigua?
A veure, si fa molta calor, s'ha de beure més aigua, la set ja t'ho diu. Però és que, a més a més, si continuem amb aquest tema de l'estrenyiment, que és una de les causes per les quals pots tindre el ventre més o menys inflat, doncs convé que beguis més aigua. Evidentment, aigua sense gas.
L'alcohol, que l'hem citat a la majoria dels
l'alcohol podcasts... L'alcohol, mínims. És que l'alcohol, ho hem dit, cada gram d'alcohol són 7 calories. Una copa de vi són cap a 100 calories. Una copa important, eh? Vull dir, i quan més graus, més engreixa. Per tant, com que a fi o cap l'energia que ens sobra és més probable que es depositi al redor de la panxa, l'alcohol, com tot, és un aliment energètic, és un aliment que no aporta cap nutrient i, per tant, doncs, home, siguem llestos i prenem-ne poc.
Home, és una de les grans causes del greix abdominal, no? D'aquesta panxa cervesera, eh?
Però això és una mica mita, eh?
Sí?
Esther?
Sí?
Sí? Sí. Perquè, a veure, hi ha persones que no prenen cap cervesa i tenen aquesta panxa. Evidentment, si jo em prenc moltes cerveses, faré molta panxa, però també pot ser que tinguis molta panxa perquè hi ha molt gas. Perquè una cosa és tindre que fas panxa, perquè està la teva panxa abombada pel gas, uh-huh. Per la mala digestió, sí. Per l'estrenyiment, que això pot passar fins i tot en persones primes, i una altra cosa és que aquesta panxa sigui una gran panxa perquè hi ha greix. És a dir, entre pell i pell hi ha greix. Són dues coses diferents.
Són dues coses diferents.
Però molesten les dues. És a dir, una seria el fer panxa perquè tu et sobra molt pes, i l'altra seria el fer panxa, tot i que no et sobra pes, perquè tens una mala digestió, perquè tens estrenyiment, etc. Evidentment, totes les begudes amb gas... doncs favoreixen que hi hagi més gas a l'intestí i, per tant, afavoreixen que tu tinguis la panxa una mica més abombada.
Per tant, sí que seria important, Magda, identificar quin és l'origen del problema i, això en aquest cas, un metge nutricionista et pot ajudar.
Evidentment, evidentment. A veure, hi ha persones, és veritat, que estan primes i fan panxeta. Per la seva forma ja natural de l'abdomen, no? I que no es matin a fer dietes, perquè probablement per fer-ho aquella mica capeta de greix que tenen a sobre, tindrien que estar esquelètiques de la resta. No compensa. És molt més intel·ligent identificar quines causes hi ha amb això i si cal fer uns bons abdominals i una bona gimnàstica, que això sí que va bé, però ben dirigida, eh? Perquè aquells muscles estiguin bé. I és que és la forma nostra de l'abdomen. No tothom és tan pla, saps? A vegades també, siguem sincers, Esther, ens queixem perquè fa una mica de... És que lo normal és que, és que faci una mica de bombament. No som com una paret. La paret són les models, els esportistes, però normalment la gent té una mica de curvatura. Passa que a vegades són molt exigents.
No són perfectes.
No són perfectes, clar. I també es tindria que definir què és perfecte, en aquest cas, no?
Uh-huh. Escolta, ens has recomanat, Magda, aliments interessants quan el problema és l'estrenyiment. Sí. En el cas dels problemes originats pels gasos, no?
Sí.
Aquí quins aliments recomanaries?
Home, aquí el que es mira... Torno a insistir, igual que amb l'estrenyiment, amb el tema de menjar a poc a poc. Insistiré molt en això, perquè és que és un mal que tenim tots. Si d'aquí féssim una enquesta, que res estic segur, amb 50 persones, 40 es dirien que menja de pressa. Per què? Perquè tenim pressa, perquè anem amb una vida tota estressada, perquè a vegades a la feina es deixen poc temps per menjar, perquè anem amb el tàper, perquè mengem davant de l'ordinador, Esther, això moltes vegades, i mengem de pressa. Uh-huh. Per tant, número 1, menjar de pressa. Número 2, xerrar poc quan menges, perquè clar, si tu estàs enraonant i menjant, hi ha més probabilitats de que en passis gas, no? És evident. Lògicament, begudes gaseoses les menys possibles. Però també una cosa que a vegades diuen que és molt saludable, com són les amanides, també poques, perquè tot el que siguin vegetals crusos doncs costen de pair i fan gas, per no parlar ja de tota la família de les cols. Col, coliflor, col de Brussel·les, col rissal, tot això és tremendo.
Fora de la llista.
I els llegums, que mira, que són bons, són saludables, però, home, fan gasos a moltíssima gent. Et diria que aquests gasos desapareixen bastant si es fas amb puré. És a dir, perquè tingui propensió al gas, un humus, molt millor que un cigrons de la Riojana, eh? Això està clar. Però, bueno, jo diria que no excedir-se amb les amanides i puré de llegums, i evidentment menjar a poc a poc. Amb això ens estalviem ja molts problemes. Mm-hmm. I evidentment evitar el que són menjars molt condimentats. És a dir, facilitar al màxim la digestió. Mm-hmm.
Diurètics, aliments saciants, aquí poden anar bé, també?
A veure, un diurètic és un aliment que fa que, o una substància, una planta, un medicament que fa que orinem més del compte. Val? Per tant, no ens traurà el greix de la panxa. Això tinguem-ho ben clar. Un diurètic, com diu el seu nom, és augmenta la diuresi. Vol dir que augmenta l'orina. Per tant, no es traurà greix. Un diurètic mai treu greix.
Aigua.
I jo no l'aconsello. Perquè, escolta, perquè tenim que orinar més, també estem perdent minerals per l'orina. Si jo estic sa, no tinc per què orinar més del que el meu cos vol orinar. M'explico? En canvi, sí que va bé, doncs, beure més aigua, fer més esport i no ser gens sedentaris. Això sí que és important. Però jo els diurètics, de veritat, és que els diurètics són per uns casos molt concrets.
I aliments saciants a l'estil, no sé, un iogurt grec, una porció de síndria...
Aliments saciants ho dius en el sentit de no tenir massa gana.
Exacte, o sigui, sí.
Moltes coses poden ser, però mira, en general, tot el que ens fa mastegar molt, com per ser una poma crua, que és un clàssic, però és tan clàssic que està fa vergonya dir-ho. Però
és molt evident, eh?
És molt evident, sí, però funciona, eh? Però funciona. Qualsevol fruita que ens faci mastegar ens pot anar molt bé, val? Qualsevol fruita petita que ens faci menjar a poc, com una maduixa darrere l'altra, també ens pot anar molt bé. El que dèiem dels fruits secs, perquè s'han de mastegar molt. No és una cosa que puguis fer un puré de fruits secs, sinó que, ostres, costen de mastegar.
S'ha de treballar,
eh? És allò, tens que fer... Totes aquestes coses van bé. Totes aquestes coses es treuen la gana. Però el que va més bé, Esther, per no ser compulsius amb el menjar, és tenir un horari i estar tranquils. Això també és difícil, eh? Això és molt complicat.
En majúscules. Ens ho
hem
de notar
en majúscules. Que això ja encara és més difícil. Sí.
I una panxa inflada podria tenir un origen en una intolerància que potser desconeixem?
Sí, home, hi ha persones que, mira, han consultat el digestòleg, que tenen gasos, sempre tenen gasos, i al final ha sortit una intolerància a la lactosa o a la fructosa. Pot ser, com que hi ha, a més, proves molt senzilles, que amb això ho podem descartar, doncs ho fem i ja està, saps? Sí, però evidentment que sí. També t'haig de dir, no és per desanimar, que hi ha persones que tenen sempre una panxa inflada i no acaben de trobar la causa. Això també és veritat.
Això us ho trobeu a les consultes.
Sí, perquè hi ha persones que per predisposició, per constitució, per ser un bon sistema digestiu, no estan malalts, però és veritat que tenen propensió a fer gasos i tenir la panxa inflada i nois, d'aquí no sortim. També fa molt l'estrès, eh? Les coses com siguin. Eh? Uh-huh. Aquelles persones que et diuen és que al matí encordo la faldilla, els pantalons i planit ja no, no? Com més nerviós et posis, més t'assimfla la panxa.
Intentar, no?
Molt.
Baixar aquest estrès i comprovar si és aquesta la causa.
No, t'has vist, Esther, que l'estrès ho espatlla quasi tot? Cada vegada que parlem d'algun problema, cada vegada que responem alguna pregunta, sempre surt l'estrès.
I és que vivim molt estressats.
Absolutament, absolutament. I més no són èpoques, diguéssim, tranquil·les, precisament, no?
No. Persones diagnosticades amb la síndrome del colon irritable també poden tenir aquests problemes que anomenàvem, aquest problema concretament del greix a la panxa, de no aconseguir tenir un ventre pla?
I tant. I tant. El síndrome... Mira, això es mereixeria una resposta que alimenta. Perquè realment el síndrome de colon irritable és un problema que el pateix molta gent. Moltes vegades no estan diagnosticats de colon irritable. I realment pot amargar molt la vida perquè és una malaltia... Bueno, és malaltia, és un problema que et dona èpoques d'estrenyiment, èpoques d'anar més al lavabo del compte, mals de ventre, panxa inflada, i que no s'acaba de trobar la solució, saps? I hi ha molta gent que ho pateix, de veritat. És un tema, eh?
Doncs mira, l'anotem per fer-lo properament.
De veritat, és un tema, i a més, molt interessant i que jo crec que es tracta poc.
Hem fet un bon repàs, eh? De totes
les
causes d'aquesta panxa, però ara estaria bé donar les claus per aconseguir un ventre pla. Va.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Magda, la pauta bàsica per aconseguir aquest ventre pla, quina seria,
mira,
per menjar?
Mira, el primer, tenim que veure si tenim sobrepès o no. Lògicament, si estem molt rodons, el primer és perdre aquest pes. Però després ja, si tot i amb el pes normal tenim panxa, el primer és menjar a les hores i no menjar mai molt amb un sol àpat. El segon, evitar totes les begudes gaseoses. Això és importantíssim. Evitar grans plats d'amanida crua i de vegetals crus. Això també seria molt important. Menjar a poc. Intentar tindre regularitat per anar al bany. Importantíssim. Després també, òbviament, evitar menjars que siguin molt carregats perquè la digestió sigui francament fàcil. Eh? I, evidentment, prendre molta aigua. I tot això ben embolicat amb un exercici i evitant el sedentarisme i insistint en el tema dels abdominals. Però no només els abdominals. I insisteixo, uns abdominals ben dirigits. Perquè de vegades fem abdominals que no estan ben fets.
No són tantes coses, és qüestió de provar-ho.
És qüestió de posar-hi una mica d'atenció, no obsessionant-se, però això sí, Esther, recordar que la panxa plana no és la normal.
Sí, sí, el que hem dit, que no són perfectes.
Exacte.
Magda, moltíssimes gràcies pels consells. I ens retrobem en uns dies.
Doncs fins ara.
Que vagi molt bé. Adéu.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.